Hola.
Dones? Sí? Hola. Bona tarda a tothom i benvinguts a la conferència d'avui. Dic d'avui perquè ja saben que demà n'hi ha una altra. No parem avui. Bé, avui doncs, primer donar-li les gràcies al Jordi Abelló, que molts de vostès ja el coneixen, perquè ha col·laborat altres vegades amb nosaltres. El Jordi Abelló és contratenor, a més d'altres coses. Va estudiar doncs, música a l'Acadèmia Arts Nova i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i té doncs, una trajectòria centrada en l'interpretació de la música antiga i per tant és un bon coneixedor doncs, del tema i del tipus de música que avui ens presentarà. Ell es dedica també doncs, a la gestió cultural, doncs, ha treballat a ha fet moltes coses per joventuts musicals i també actualment per Go West Travel. I és habitual les seves crítiques doncs, en articles de revistes especialitzades com Ritme, Amadeus i com notes de programes doncs, de temporada del Liceu, del Palau de la Música, etc. Amb nosaltres, com ja he dit abans, doncs, ha col·laborat doncs, també amb algunes conferències i també ha escrit doncs, articles al nostre llibre de temporada sempre sobre temes de música barroca. Jordi, som tots teus.
Ah, molt bé. Gràcies. Bueno, benvinguts a tots, gràcies per venir. Avui veig que hi ha un quòrum important. Està bé, ja m'agrada que hi hagi quòrum per conèixer una mica més Händel dins d'un món on la música barroca al Liceu sempre és una mica d'amagatotis, no? I més aquest cop, perquè aquesta producció al Liceu, em sembla que és el 18, és en versió concert. O sigui, que no és representada. És una llàstima, perquè és una òpera que dona molt de joc. Té unes intrigues palaciegues i una sèrie de coses que són molt teatrals de cara al públic. Perquè quan ho fas així en versió concert, si no tens l'italià molt nadiu, amb uns recitatius que van tan de pressa, dius, aquest que he dit ja no sé on soc, no? Però és una òpera que ja es va estrenar al Liceu fa 6 o 7 anys, aquell cop sí, en versió escenificada, que va tenir molt d'èxit en el seu moment. Ara la tornem a tenir. Em sembla que l'Agripina és la Joyce DiDonato, o sigui que si podeu, que és una bèstia escènica, després posaré un trosset d'un recital que va fer aquí al Liceu i és realment una cantant excepcional. Jo, de tota manera, abans de començar a parlar de l'Agripina, si m'ho permeteu, volia posar-vos una coseta que he trobat. Això és una exposició que hi ha al CaixaForum, que em sembla que ara acaba d'entrar al CaixaForum de Madrid. Entenc que quan entra en una exposició al CaixaForum d'on sigui, després van donant voltes, o sigui que suposo que més tard o més d'hora la veurem al CaixaForum d'aquí. És una exposició organitzada pel Victoria i Albert Hall de Londres, molt, molt interessant, sobre la relació de diferents òperes relacionades amb la passió, el poder i la política, tot barrejat, i això es relaciona molt amb Agripina, concretament, i amb moltes altres, sobretot del segle XVII, segle XVIII. Però sempre ha estat també aquest vessant polític i d'intrigues i dedicatòries, i ara sembla que estic parlant d'un pallasso, però potser estic parlant del monarca del costat, o una sèrie d'intrigues que és molt interessant. Si teniu ocasió, jo ho deixo aquí un momentet només, perquè em sembla molt interessant. I això lliga, una de les òperes que hi ha aquí és l'Incoronazione di Popea de Monteverdi, que es va estrenar també a Venècia 50 o 60 anys abans que l'Agripina. És de la mateixa temàtica, exactament la mateixa temàtica que Agripina, és el que en diuen la trama julio-claudiana de tota la família de Clàudia, Agripina, l'Agripina menor, l'Agripina sènior, una família inverosímil, una família molt, molt estranya, amb relacions incestuoses, amb fratricidis, amb regicidis, una sèrie de fets històrics que van molt bé per tergiversar i per modificar i poder-ne fer unes trames molt, molt atractives de cara al públic. No? Així era en el seu moment amb l'Incoronazione di Popea, i Händel pren una mica el relleu no hi ha de pont de Monteverdi, sinó que ja després de Monteverdi hi ha diverses òperes estrenades amb la trama d'Agripina, de Popea, de Nerone, d'Ottone, etc., que Händel fa així, els trasbalsa una mica i ens presenta una obra mestra, com veurem una mica més endavant. Abans, però, deixeu-me que us presenti una miqueta una mica molt per sobre, perquè tampoc no em vull allargar molt, perquè si em lio començo a parlar. Vosaltres interrompeu-me quan vulgueu, si teniu alguna cosa, perquè jo poso a xerrar i no me n'adono. Això, ja em sap greu posar-ho aquí, però això és el panorama que es va trobar Händel quan va arribar a Itàlia. Händel va anar a Itàlia el 1706, mitjans del 1706, venia d'Hamburg. Ell era alemany de naixement. Després, 40 anys més tard, es va nacionalitzar anglès. O sigui que no podem dir que sigui un compositor ni anglès, ni italià, ni alemany. Bueno, és un paio que era un cul inquiet que es va moure molt. I en la seva època d'aprenentatge, el 1706, quan tenia 20 anys, quedem amb la dada, quan tenia 20 anys, se'n va anar a Itàlia, convidat per els Medici, però es va trobar un panorama que mitja Europa estava en plena guerra de successió espanyola. Carles II havia deixat el tron espanyol sense descendència i va nomenar Felip d'Anjou, que era el nefast i posterior Felip V, però Carles II era de la família dels Habsburg, austríacs, i la descendència de la casa, del llinatge dels Habsburg, va dir, què patxa, aquí jo també. I una cosa que va ser una trifulca dinàstica es va convertir en una guerra europea bastant, bastant pronunciada, fins a tal punt que quan arribà Händel ja es va trobar que la guerra de successió s'havia enquistat dins de les diferents cases nobles del nord d'Itàlia. Pensem que encara no hi ha una Itàlia unificada, ens trobem als Estats Vaticans, a Roma sobretot, ens trobem al Vèneto, la gran república sereníssima república del Vèneto, de Venècia, ens trobem Màntua, ens trobem Nàpols, ens trobem un munt de microestats que funcionen independentment i que en rebre tot això, totes les influències i haver moltes batalles situades en diversos punts de tota Europa, finalment el Vaticà, el papa Climent i altres prínceps i altres cases nobiliàries europees van haver de triar un lloc o un altre. Van de triar, jo vaig amb els francesos o vaig amb els austríacs. I Händel es va trobar a Itàlia que molts dels seus patrons resulta que tenien uns a Roma que estaven a favor dels francesos, però el dia següent treballava amb un altre marquès que estava a favor dels Habsburg. I clar, tot això és una situació confusa a nivell polític que també repercuteix, i bastant, en les... Bueno, això, permeteu-me la llicència, són vistes de Venècia, que sempre queda bonic. És veritat, queda bonic. Les famoses vistes, les vedutes de Venècia del segle XVIII, no trobareu Canaletos, que són els més coneguts, perquè Canaletos és més posterior. Canaleto va néixer el 1730 o el 32, no me'n recordo. Però aquí he triat algunes fotografies més o menys que van ser fetes, fotografies, alguns quadres que van ser fets just a l'època en què Händel va estrenar Agripina a Venècia. Doncs, com us deia, tota la guerra de successió espanyola, tota la situació política europea que va anar influint així com un càncer amb moltes ramificacions a tots els nivells socials, sobretot va afectar principalment a les cases nobiliàries del nord d'Europa, que tenien una certa vida tardomedieval, de principesca, aristocràtica, que ja començava a tocar a la seva fi. Ja era un model que ja venia arribant, tot el model absolutista, que ja no... El fet del príncep o el rei molt separat de tota la noblesa, i la noblesa molt separada de tota la resta de comerciants i tots la resta dels que eren els ciutadans de peu, tot això començava ja a degradar-se molt i ja s'imposava un model absolutista com el que després, al segle XVIII, Venècia es va trobar amb l'entrada pels carrers de Venècia de Napoleó a finals del segle XVIII. La República de Venècia, el 1700, més o menys, durant el segle XVIII, era... encara aguantava una mica el tipus, però ja va tenir moltes desfetes militars a finals del segle XVII i ja es trobava amb uns recursos militars molt antics que ja no feien servir i que no, i tot quedava molt antiquat, no tenien una indústria molt, molt, molt pròspera, no tenia una sèrie de recursos econòmics que havia de derivar cap a un altre cantó. Com ho feia? Home, doncs fàcil. Una cosa que hi havia a Venècia i que no hi havia a molts altres llocs, a part dels canals i l'aigua, era el carnaval. El carnaval de Venècia no és una cosa que es porti d'ara, sinó és una cosa que des del segle XIV, que hi havia una tradició molt, diguem-ne, fins i tot profana, una tradició bastant esotèrica d'emmascarar-se i de confondre uns personatges amb uns altres, de manera que hi havia un cert intercanvi, certa coneixença, certs contactes entre uns i altres, fossin homes, fossin dones, de manera que tot produïa un cert encant, sobretot en les cases dels prínceps europeus, que durant el segle XVII i sobretot el segle XVIII van començar a venir a fer el gran tour per Venècia com si fossin les vacances, que de fet era... podríem dir que era una mica com Las Vegas del segle XVIII. La gent s'anava allà i vivien, deixaven tota, venia amb tota la seva cort, amb tots els seus servents, i allà s'hi deixaven la butxaca i el que els hi quedava de virginitat, segurament, molt probablement, perquè també Venècia es va convertir, arran de tot plegat, en una ciutat bastant llibertina, amb el sentit molt literal del terme, i això feia que hi hagués moltes cortesanes, no només prostitutes de baja estofa, sinó cortesanes realment molt, molt distingides que no es trobaven a altres llocs d'Europa. Venècia era un paradís per moltes cases aristocràtiques europees, dels prínceps sobretot, que venien aquí i s'ho passaven teta. No? I a més hem de tenir en compte una cosa, el carnaval a Venècia no durava el que dura ara. El carnaval a Venècia començava per Sant Esteve, el 26 de desembre. Com? Però estem encara menjant torrons. Diu, bueno, sí. Però el carnaval, precisament, Agripina es va estrenar el dia de Sant Esteve, el primer dia de carnaval, i durava fins a tota la Quaresma, fins al dimecres de Cendra. Això feia que les temporades d'òpera a Venècia s'allarguessin, i arran de que Venècia va ser la ciutat on primer hi va haver-hi un teatre públic d'òpera, perquè abans, recordeu, les òperes durant el segle XVII, no, fins a mitjans del segle XVII, no s'interpretaven en teatres públics, com és el Liceu o com és en altres llocs. S'interpretaven a totes les corts. No hi havia accés pel gran públic a poder veure l'òpera. Però això va canviar a Venècia. Venècia el 1638 o 37, no en recordo, es va obrir el primer teatre d'òpera on la gent anava allà i pagava una entrada. Evidentment, allò no era el que és avui, que la gent s'asseu a la seva butaca, s'apaguen les llums i no, allà la gent jugava, que també era una de les coses més interessants de Venècia, la gent arribava allà, jugava a cartes, a daus, al conegut ridotto, que eren les reunions on es jugaven, a les antesales hi havia palcs, els diferents palcos, i on generalment es reunien totes les famílies nobiliàries, i els aristocràtics, els diplomàtics, els ambaixadors de diferents estats es reunien als diferents palcos on tot era més obscur, tot era més tancat, era més privat, i tota la morralla es posava a baix de tot. Però, de tota manera, el fet de tenir un teatre públic ja identifica una mica un punt d'inflexió en el segle XVII, que això desenvolupà d'una manera molt ràpida durant tota la segona meitat del segle XVII i fins a mitjans del segle XVIII, que hi haguessin ben bé, només a Venècia, que hi haguessin ben bé una dotzena de teatres d'òpera. Alguns, com Sant Grisòstomo, que és on es va estrenar Agripina, només feien òpera sèria, o òperes dramàtiques, on la nova acadèmia de l'Arcàdia, els arcadians, refusaven aquesta mena de llibertats que es prenien els barroc, els compositors del segle XVII, on barrejaven els semideus amb els nobles, amb les dones allà fent segons què, uns libretos completament estranys, una música on quedava tot molt florit, i ja començaven a demanar una sèrie de... mitjançant crítica, mitjançant les acadèmies de Venècia, on hi havia una sèrie de discussions que sempre es portaven a terme i tot això anava influint, feia un pòsit que després els programadors dels teatres anaven i deien, bueno, doncs mira, doncs... i els llibretistes escrivien una sèrie de coses i deien, bueno, doncs anem a provar a veure si funciona aquí, si funciona allà, i això provocava que hi haguessin una sèrie de teatres que fessin més òperes més còmiques, més del gust venecià, on hi havia situacions molt iròniques, molt satíriques, situacions compromeses, típiques de la comèdia de l'art. La comèdia de l'art veneciana és una de les més importants, en el sentit de que influí molt a nivell popular i la gent demanava aquesta mena de divertimentos, aquesta mena d'entreteniments populars, que després, a mesura que la música es va anar desenvolupant molt més, la música a nivell instrumental i sobretot vocal, doncs els ja una mica més entesos en música, que no eren precisament els comerciants, ja van dir, home, això no és seriós, això s'ha de regular, s'ha de fer no sé, d'una manera més... hem de fer situacions històriques, una mica més personatges entre si, que no siguin tan diversos, que la música sigui una mica més controlada, etcètera, etcètera. Una sèrie de paràmetres que alguns van aprofitar i altres no. Hi havia molts teatres d'òpera a Venècia, que durant el segle XVIII deien, mira, deixa'm de tonteries, de mi, jo omplo el teatre si poso això, però si poso una altra cosa no me l'ompliran. Llavors també entrava una mica la casuística de cada teatre. Alguns teatres eren més grans que altres. Per exemple, durant la dècada aquests del 1700, arran d'aquest tipus de tractes entre uns teatres i uns altres, una sèrie de teatres es van prohibir que fessin intermezzi còmics i altres, senzillament, agafaven altre tipus d'entreteniments, musicals o no, alguns eren poètics, no només es feia òpera. Clar, i el que s'interessava és que cada vegada hi haguessin més, un nombre més elevat d'estrenes perquè la gent pogués comprar la seva entrada i que això fos un negoci. No oblidem que això és un negoci, però també van tancar alguns teatres durant el segle XVIII. De fet, bastants van tancar. Vull que tot plegat és una moda, l'òpera és una moda, i molts que durant el segle XVII, molts aristocràtics i moltes famílies nobles assistien, demanaven, pagaven, patrocinaven i compraven, contractaven el llibretista, o feien ells, contractaven el seu mestre de capella, que alhora feia òperes, o contractaven tots els intèrprets, només podria ser un auditori d'aquesta mida, a casa d'un d'aquests prínceps de Màntua, de Ferrara, de Pàdua, de Venècia. Tots aquests palaus, que eren de mides, alguns més grans que altres, però certament eren un lloc on es pogués interpretar una òpera amb petites dimensions. Després, quan les trames es desenvolupen i es creen els teatres públics, apareixen aquella maquinària gran on hi ha escenes bèl·liques, tempestes al mar, cels que baixen on pugen i baixen tota mena de déus i semideus, que requeria una sèrie de maquinària i de recursos que ja les corts no tenien. Sí que les pagaven, però no les tenien a casa seva. Bueno, encara tinc alguna... Home, això ja està, veus? M'he fet aquí una petita guia, perquè són moltes coses i si m'enrotllo m'ho dieu. Jo tinc el meu món, eh? Bueno, el que us deia, que a Venècia la guerra de successió espanyola va desgastar molt la vida cultural. En els teatres, per exemple, molts intèrprets, molts compositors s'havien de moure d'un lloc a l'altre, d'una ciutat a una altra, i de vegades amb moltes dificultats, perquè els viatges no estaven assegurats. Hi havia moltes rutes pel nord d'Itàlia, que estaven amb moltes batalles i moltes... No, ja em direu com es diu en català, escarceos? No sabria dir-vos ara, però bueno. Hi havia moltes trampes per poder viatjar d'una ciutat a una altra, de manera que això feia que molts músics haguessin d'anar amb les seves partitures. No oblidem que també les partitures de moltes d'aquestes òperes han desaparegut, anaven de mà en mà, i anaven a les seves partitures i es perdien aquí i allà, i bueno, tota una sèrie de circumstàncies que desafavorien moltíssim que hi hagués una implantació de l'òpera com a tal. Tot i així, la guerra... bueno, ja hem comentat allò de la Venècia, ciutat del joc, això ho hem comentat. Deixeu-me mirar, perquè no me'n recordo. A veure, economia, circumstàncies i aliances per sobreviure. Molts teatres a Venècia, que eren propietat, la majoria eren de propietats de la noblesa veneciana, que la noblesa veneciana era només el 5% o el 6% de la població, però era qui tenia els diners, evidentment. Per exemple, el llibretista d'Agripina, Vincenzo Grimani, que era capellà i era diplomàtic, i era dramaturg, com la majoria dels il·lustrats del segle XVII i XVIII, doncs de la família Grimani, ells eren propietaris de Sant Crisòstomo, allà on es va estrenar Agripina. I durant aquesta època feien aliances amb altres propietaris de teatre, amb altres cases nobiliàries, com per exemple la família Vendramin, per eliminar competència directa i així poder una mica... no veure que hi hagi una dotzena de teatres i que no s'omplen cap d'ells i ningú guanya diners. Llavors, anem a fer tractes, fusiones i adquisiciones S.A. de manera que puguem tots guanyar una mica més. Tots vol dir ells, no vol dir més gent, eh? Això que quedi molt clar, eh? Us he posat aquí, vaig fer una recerca perquè em venia de gust, la temporada d'òpera que hi havia a Venècia el 1709. De totes aquestes òperes, no sé si 3, 6, 9, 12, una dotzena d'òperes, amb prou feines se'n conserva la música d'un parell o tres. La guerra, especialment, i la gran volatilitat de la música, de fet, el compositor, moltes vegades en els libretos no és mencionat, ho sabem per segones o terceres referències. Jo he portat aquí el libreto original de... Bueno, un facsímil del libreto original d'Agripina, i tampoc es menciona ni tan sols el libretista, se sabia perquè era una persona bastant coneguda. Però ja veieu que moltes vegades estan atribuïdes les òperes, atribuïts. Es perdia molt la documentació i molts registres dels que hi ha a l'època només parlen dels amanuenses i tots els escribes dels arxius oficials de les grans cases parlen molt sovint de tot el desenvolupament de la guerra i menys del que podia passar en un teatre d'òpera. Llavors això dona moltes dificultats a l'hora de poder buscar quines eren la música que més entretenia, els compositors que estaven més actius. Si sabem que Antonio Lotti o Polarolo estaven a Sant Crisòstomo com a contractats, o a Sant Cassiano, per exemple, d'un altre teatre, d'òpera estava, per exemple, Scarlatti. Una sèrie de coses que sabem per terceres fonts, però que oficialment moltes vegades no desapareixen. Llavors, això és un problema bastant greu i ens hem trobat que de tot aquí, de totes aquestes òperes, potser es conserva la menció o potser es conserva el libreto i en alguns casos, en algun arxiu, es conserva una ària manuscrita d'algun lloc, etc etc. No sabem ben bé per què, almenys jo no ho sé. Amb Händel tenim una bona part de la música conservada, tant a nivell de la música dramàtica com de la música de cambra o de la música instrumental. Quan Händel, aquesta època de Händel a Itàlia, que en podem dir d'aprenentatge, però amb el talent que tenia Händel, jo diria que era d'aprenentatge i de mestratge, perquè quan ell va marxar d'allà, va marxar amb una fama molt, molt contundent de gran compositor. Ell va marxar d'allà que en tenia 24 anys. Un compositor que havia fet 2, 4, 6, 7 òperes. 6, fins aquí. Aquesta ja és de l'any 1611. Però fins a Agripina, ell tenia 25 anys. Un compositor amb 25 anys havia fet 6 òperes. Però no només que havia vist sis òperes, és que havia fet gairebé un centenar de cantates dramàtiques, pastorals, duetti amorosi, aquells dos oratoris, el Triomfo del Tempo di Tisingano i la Resurrezione, que era el primer gran èxit de Händel a Itàlia. I la veritat és que em sembla que era Chrysander, un musicòleg i un editor del segle XIX, que deia, dic, mira, tampoc no coneixem, no tenim molta documentació de Händel dels primers anys, sabem una mica què va fer per aquí, què va fer per allà, i en els últims anys hem anat descobrint coses, però la millor manera de saber quines influències va tenir Händel dels seus patrons, què es van dur ell d'Itàlia i com evoluciona el seu estil, és veient les seves cantates. Les cantates dramàtiques de Händel, com per exemple la Lucrezia o Asi Polifemo, no sé, hi ha un munt de cantates que és una música extraordinària. Jo recomano, si podeu, compreu alguna de les... Hi ha moltes enregistraments de les cantates de Händel, sobretot de les primeres, que és música extraordinària, que és música molt bàsica en el sentit estructural. És un recitatiu o àries alternades amb recitatius, que és al cap i a la fi el que passava amb els oratoris i el que passa amb l'òpera. Estructuralment no tenen una dificultat, perquè moltes de les escenes operístiques del barroc, no hi ha de Händel, de tot el barroc, amb molts compositors, són indistingibles a nivell tècnic i musical, no es distingeixen d'una òpera, d'una cantata o d'un oratori. La cantata era ben bé una escena d'una part d'una òpera. Tant és així que la Agripina, per exemple, que consta de, no sé si són 55 números entre àries i recitatius, hi ha molts estudis sobre això que diu que de ben bé un 85 o un 90%, la qual cosa vol dir entre un 50 de les 55 peces que integren tota l'òpera d'Agripina, són copiades, són versions, són adaptacions, arranjaments d'altres peces. Per què? Perquè és una pràctica molt habitual en el barroc, això en primer lloc, el barroc. Ja veieu que la temporada d'òpera és contínua, òperes que duren 2 hores, hora i mitja. Són música amb 50 números, recitatius, interludis, sinfonies, instrumentals a l'inici. Són peces llargues i, si veieu Händel, ja des que ja tenia... Mira, això és del 1705, quan Händel tenia 20 anys. Amb 20 anys ja va compondre la seva primera òpera, però és que després tot això t'ho demanaven. Hi havia gent que et digui, ostres, tu, això m'ha agradat molt, tu, per què no em fas una cantata? Dic, mira, la setmana que ve la podem estrenar, que tinc la cantant XY o el castrat Pellegrini o qui fos, el tinc aquí dormint 15 dies, podríem fer-ho i tal, me la pots fer d'aquí 15 dies? I ja veies, la pobra gent, com per dir que no, amb 20 anys, a veure qui diu que no. Llavors deia, doncs mira, m'agafo un recitatiu de la Resurrezione, m'agafo un no sé què, faig un arranjament, poso un oboè i pum, cantata que te quiero. Efectivament, Agripina és això, és un pasticcio de les seves, sobretot de les seves pròpies peces, però també d'altres compositors. N'hi ha alguns que es queixaven amargament que Händel havia ofenat d'aquí a allà, alguna àrea d'aquí, alguna àrea d'allà. Nois, diguem-ne que és un homenatge al vell mestre del jove aprenent. Bé, ho feia tothom, eh? Vivaldi és un gran exemple de reutilització de material precedent, com dirien els musicòlegs. Händel es copiava a si mateix una vegada i una altra. Fins i tot, recordo, després ho posaré, però ara ja que ve, ja que ho esmentem, hi ha una àrea d'Agripina o un... com es diu? No me'n recordo. O un non so qué en el cuore del primer acte, que està copiada exactament igual, fins i tot amb la mateixa lletra, de la Resurrezione que havia estrenat l'any abans. I això com és? Diu, home, mira, tu... Jo he de, A mi m'han dit que la música ha d'estar llesta d'aquí 4 dies. Jo no tinc temps de fer més àrees, 50 àrees, a veure qui les fa. El cert és que d'aquella de la Resurrecció, en el 1708, que es va estrenar a Roma, això és interessant. Els dos oratoris i la major part de les cantates, els dueti i amorosi els dueti de càmera de Händel, els va compondre per Roma. Per què? Pues perquè Roma no permetia, estava prohibida la interpretació de l'òpera a nivell públic, a nivell privat, mira tu, cada un feia el que volia, si no et veia segons qui. Però el papa Climent XI va dir que no pot ser això, tu. Això de l'òpera és una cosa molt llicenciosa i es veuen coses que no són com Déu mana. I es va prohibir, per bula papal, que es fes òpera pública a Roma. Evidentment, Venècia, que era molt beligerant amb el papa Climent XI, especialment els Grimani, i Vincenzo Grimani era un d'ells, van dir, que tu l'has prohibit? Vine aquí que jo t'estreno el que vulguis. I Venècia, per això, era un dels focus on hi havia més òpera, i ho va ser des que es va estrenar l'Incronos d'Hipopea a mitjans del 17, fins que ja Venècia, per altres problemes, a mitjans del 18, Nàpols va prendre, diguem-ne, el relleu del protagonisme absolut. Nàpols i Londres, gràcies a Händel, van prendre el relleu absolut ja de Venècia. Però Venècia podem dir que no és la seu fundacional on es va crear la primera òpera, que era Màntua, però allò era tot una mica així, en família nobilesca, però en família. Però realment el gran boom, el gran Big Bang de l'òpera va ser Venècia. A Venècia, quan es va obrir el primer teatre públic i van començar a obrir tots els teatres, i Händel, que en principi tampoc estava molt interessat en l'òpera, perquè, sí, home, no ho estava molt interessat al cap i a la fi, perquè es va passar 2 anys a Roma amb escapades a Florència o escapades a Venècia per fer altres coses que li encarregaven, però la major part del temps estava a Roma, i la major part de la feina que estava allà era música religiosa. Una peça molt important, jo la recomano moltíssim sempre, una peça molt, molt important de Händel, de música religiosa, és el Dixit Dominus, una peça 8 veus, llarga com ella sola, 40 i pico minuts, estrenada pel dia de la resurrecció a Roma, encarregada per el cardenal Ottobò, ni què, no me'n recordo qui és. Però una música endiabladament complicada, tècnicament molt elaborada, també amb préstecs d'altres obres anteriors i d'altres compositors anteriors, reelaborat sempre, perquè no es noti gaire, i que va tenir molt d'èxit, tant és així que l'any següent, quan li van encarregar de fer de Vincenzo Grimani, que ja l'havia conegut abans, li va dir, escolta, vine a Venècia i fotrem aquí, tu ets un compositor molt bo, no tens cap edat, tens 22 o 23 anys, vine aquí, compon-me una òpera d'aquesta. Jo he escrit això, i és el libretto, que és un dels librettos més en conjunt, un dels librettos més suculents que es va trobar Händel al llarg de tota la seva vida. Mira que n'ha tingut, eh? Però el d'Agripina és un libretto, a part de tot, molt a l'estil venecià, una mica allunyat del que després serien els librettos heroics, de grans gestes pastoral amoroses i guerreres del segle XVIII, quan Händel ja va adoptar plenament el model de Metastasio i tal, sinó que era una mica més comèdia de l'arte veneciana, més lleugera a nivell libretístic, però que quan Händel l'agafa i fa així i el transforma en notes, allò era una meravella. I la veritat és que va tenir tant d'èxit que durant un mes es van estrenant la funció cada dia. Era increïble, es veu que John Mainward, que era un dels biògrafs de Händel, molt vinculat a la seva promoció quan encara era viu i, bueno, tendenciós en certa manera, sempre deia, quan van estrenar això a Venècia, que Händel la va compondre en 3 setmanes. Va, sí, diguem que sí, que ho va compondre en 3 setmanes, i quan es va estrenar es veu que tothom cridava allò de viva el caro Sassone, no? Visca el saxó. Però va tenir tant d'èxit, d'un compositor que més o més no era venecià, ni italià, ni tenia res a veure, que el van estrenar i va tenir 27 funcions seguides. Això no passava llavors i no passa ara. Això tampoc passa. És molt curiós perquè Agripina té tots una sèrie d'elements, ja centrats una mica en l'òpera d'Agripina, té tota una sèrie d'elements, em deixo un munt de coses perquè tampoc no vull avorrir-vos molt. Té un libreto que, com deia, té la trama Julio-Claudiana, que està treta dels annals de Tàcit i d'altres obres de Suetoni i també d'alguna tragèdia de Sèneca o atribuïda a Sèneca, on es parla de tota la família d'Agripina, casada amb Claudi. I aquesta és, bueno, la història, diguem-ne, la documentació històrica que es diu d'Agripina es diversifica molt en funció de quines òperes es van fer d'això. Händel, uns mesos abans d'estrenar Agripina, havia compost una cantata que es deia Agripina condotta a morire. Mesos abans, probablement, es va compondre, segurament a Roma també, però clar, va aprofitar i va dir, ostres, tu, a sobre em dones un libreto que parla també d'Agripina. Oh, xulo, tu, aquí farem, la liarem parda. Agripina va ser sacrificada, però en cada una de les òperes que es va estrenar durant el segle XVII i XVIII, i sobretot a finals del XVII, ja hi va haver algunes òperes, una altra Agripina, de Pietro Magni, em sembla, a Nàpols, una cosa així, i una que es deia Nerone fatto Cesare, em sembla, de Perti, a finals del XVII, tot això en 10 o 15 anys, hi havia 3 o 4 òperes relacionades amb la família d'Agripina i de Claudi i de Neró. Era una història que ja sonava a Venècia, ja més o menys sonava, i sonava també amb els antecedents de Monteverdi, que era l'Incoronazione d'Ipopea, que acaba diferent, també hi ha un lieto final, hi ha un final molt feliç, però acaba diferent que com acaba aquí, perquè Grimani també tenia mà escrivint i va dir, saps què? Pues jo la liaré parda i muntaré aquí un tinglado. Jo us ho he fet així perquè em va semblar més clar. No us resumiré l'òpera perquè té moltes implicacions i té molts cops amagats, però molt ràpidament Agripina està casada amb Claudi amb segones nopces i té un fill, Neró, l'emperador Neró, el futur emperador Neró, que és d'un altre matrimoni. Alhora hi ha dos lliberts que són de Clàudia, que són antics esclaus alliberats de la seva esclavitud per gestes en el camp de batalla, etc. En aquest llibret, en el llibret de l'òpera d'Agripina, estan profundament, estan bojos per anar a enllitar-se amb Agripina. Alhora, Neró, el fill d'Agripina, està enamorat de Popea. Tampoc molt enamorat d'on està. I el que sí que està enamorat són Otone i Popea. Aquests dos sempre estan enamorats. Sempre no sé què passa. I Vilesbo, que és el servent, que és el que introdueix a tota l'òpera, introdueix a les àrees de Claudi, o bé anuncia que Claudi està venint. Ja sigui Agripina, dic que ja ve, o ja li diu a la Popea, dic, escolta, que ja està venint, l'emperador. És un personatge molt, l'he posat així, com molt servent, com dient, jo sóc aquí el missatger, a mi no em mateu. I hi ha una sèrie d'encreuaments. La trama principal està en Popea i Otone. Tots dos estan enamorats, però Agripina, que és una bèstia parda, és un personatge obscur, un personatge àvid de poder, amb moltes ganes de pujar al tro, de dominar el poder, com en el històricament així va ser, o així era conegut que Agripina era així, però el que vol fer és pujar el seu fill Neró, perquè ell no pot pujar com peredriu, vol pujar el seu fill Neró, i comença a liar la parda dient... Al començament de l'òpera se sap, la gent se n'assabenta, que Claudio s'ha mort en un naufragi. I l'Agripina diu, tate, Ara el pujo el meu. Com que sóc jo l'emperadriu, diguem-ne, jo sóc l'emperadriu, aquest s'ha mort, doncs ara pujo el meu fill. I li diuen aquests dos desgraciats, pobrets, que diu, els hi diu, a la propera escena, aneu a la gent, doneu-los quatre calerons i allà informarem a tot el poble de Roma que s'ha mort el Claudi i que ha nomenat a Neró el meu fill perquè pugi al tron. I aquests dos, prometent-li que s'aniria al llit amb ella, els diu, sí, superguai. I comencen a fer això i tal. I de cop i volta apareix aquest, ho resumeixo molt, eh? Apareix aquest, que era un soldat de Claudi, i diu, Joé, bueno, apareix Lesbo i diu, que no. Diu que no s'ha mort, que l'Otoni l'ha salvat. I la Gripi i tots aquests i diu, però què passa? Però com que l'ha salvat? Llavors apareix aquest, explica tot això, que l'ha salvat, i Agripina diu, no. Diu, no. Va pensant i diu, no. Jo vull el poder i vull que el meu fill pugi al tron de Roma. I aquí comença a liar-la. Es lia molt, de tal manera que a un li diu Agripina a Popea, que és una noble, que ella diu, ui, no sé si estic enamorada de Neró, de Claudi, d'Otone, no, estic enamorat d'Otone. I l'Agripina, que sempre es passeja per darrere amb una porta amagada, molt típic de la comèdia de l'arte, que sempre està algú darrere allà escoltant una escena que no li incumbeix, i li diu, tate, diu, mira, Popea, que resulta que el que vol Otone és pujar al tron i a tu no t'estima. Diu, com? Diu, has de dir-li a l'emperador que l'executi. I, bueno, en fi, hi ha una sèrie de merders entre uns i altres, i ara arriba el Claudio que li diu a Popea, dic, ara vinc, diu, l'Agripina s'amaga per l'altre cantó. Aquesta mena d'intrigues i d'escenes directament còmiques, com que hi ha dos personatges amagats escoltant l'escena de dos personatges més, que dius, quin lio. Doncs és així. Al final, evidentment, acaba tot bé. Ah, sí. Val. Acaba tot bé, però pel mig hi ha una sèrie d'intrigues. Primer d'Agripina, l'òpera, d'aquesta òpera, bascula entre dos personatges, que és Agripina, un personatge potent, femení, intens, amb moltes àrees de bravura, amb moltes àrees de nervi, amb moltíssimes semicorxeres lligades una darrere l'altra, i Popea, que és una mezzo, Popea és la soprano, l'Agripina és una mezzo, i Popea, que tenen més o menys el mateix pes dramàtic. Jo crec que Agripina és una mica més present durant tota l'òpera, però Popea s'equilibren tots dos amb el mateix nombre més o menys d'àries al llarg de l'òpera. I després hi ha una sèrie de satèl·lits, com són els altres personatges, amb Claudi. Claudi és l'emperador tonto, que no s'entera de res, i que és el típic titella que el llibretista Grimani el va dibuixar de manera que s'assemblés, no dibuixar en paper, sinó el va dibuixar a nivell de literatura, que s'assemblés molt al papa. Va dir, és l'emperador romà, és l'emperador dels cristians, dels catòlics, que uns els diuen una cosa, altres els diuen l'altra, i és una caricatura, de tal manera que, clar, això, tot això era una crítica a la societat benestant dels estats papals, que molestava i molt a tota la cúria romana, no? Entre aquests dos papers trobem Otone, que és, diguem-ne, el més tou. És el, no com a paper musical, no estic parlant de les seves àries, estic parlant del paper pròpiament. És un personatge, podríem dir que relacionem-ho amb una vessant una mica més contemporània, seria una espècie de Harrison Ford, un personatge superat per les circumstàncies, que es troba amb un merder que no sap com... Què passa? L'acusen de traïdor? Diu, jo no he fet res, jo acabo de salvar-te. Diu, no, ets un traïdor. es troba una mica com dient, va perseguint els seus amics dient, escolta, escolta, que em diu, a mi no m'expliqui res. Saps? És una mica aquell personatge superat per les circumstàncies que a ultimíssima hora, al final de la dansa, s'aconsegueix casar-se amb, amb Popea, renunciant ell mateix al tron. Molt bonic tot, el lieto finale. I d'aquí, és curiós que la, la, tots els personatges de l'òpera Agripina són obertament antiheroics. Són, no són personatges profundament morals, que tenen uns principis molt arrelats, que s'expressen al llarg de les àries i dels recitatius. No oblidem que els recitatius és on expliquem tota la història, que és molt interessant amb Agripina, els recitatius. I en les àries hi ha una exposició de la, de la, dels sentiments, dels efectes barrocs, d'altivesa, de principis heroics, pròpiament, per ser una persona que es preocupa pels altres, cavallerescos, etc., etc. Tot això en els personatges d'Agripina no existeix. Que sí, és un, és un, és un personatge de Metastasio, especialment, que implica molt a les òperes de Händel posteriorment. Hi ha Giulio Cesare, hi ha una sèrie de personatges que són contundents, que dominen l'escena, que estenen els seus braços cap a altres i que tothom els venera. Són personatges grans, amb corpulència. Aquí no, aquí tots els personatges són obertament amorals. Obertament amorals i molts explícitament sexuals. Com és Agripina o és Popea. Popea és una noble àvida també de poder, però que no té cap mena de reparo en dir-li a Neró, diu, vine, 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 que jo et prometo que anirem tu si fas això. Però també li diu al Claudio, que també està enamorat de l'altre, i en algunes escenes molt còmiques de Claudio apareixent cada dos per tres a les estances de Popea, dient, ah, vinga, va, i Popea li diu, no, no, però és que m'has de fer això. Diu, bueno, vinga, va, però va, anem. És tot molt còmic perquè el lerdo de l'emperador queda com això, com a bueno, jo ho faré així. I l'altre final, a última hora, quan està a punt d'abraçar-la, li diu, que ja ve la dona. Dic, ja me'n vaig. Tot és una mica així. I és molt interessant perquè el pobre Claudi es queda així tota l'estona. Hòstia, ara m'ha de... No sé, perquè ve l'altre. En fi. Musicalment, com us deia abans, l'Agripina és una òpera, una òpera pastitxo, perquè Händel va haver d'anar molt de pressa a fer l'òpera, no sé si en 3 setmanes, però veritablement molt de pressa, perquè en 3 anys va fer un munt de coses i o aprofitava les peces anteriors o no hi havia manera. I moltes de les àries provenen de la Resurrezione. I hem dit, us he esmentat una d'elles, la de o no un cor que... o un non so què nel cor. Tinc un no sé què dins del cor. Que va ser... que la cantava, en el seu originalment, venia de la Resurrezione, l'adoratòria de la Resurrezione, que la cantava la Durastanti, que podíem dir que podia ser com una cavaller de l'època, o una Victòria dels Àngels, potser. Era molt coneguda la Durastanti, tant és així que després, a l'hora d'agafar el càsting per les òperes, Händel havia de tenir molt de compte, perquè al llarg de la seva vida Händel es va barallar molt amb els cantants. Molt amb els productors dels teatres, però molt amb els cantants. Perquè qui realment portava, això ja passava abans i passa ara, qui realment portava el públic als teatres eren els cantants. Era Farinelli en el seu moment, tots els castrats, que emocionaven moltíssim a Europa, però també els sopranos, Durastanti era una d'elles. I jo crec, fins i tot, que Händel va triar abans el càsting per Agripina abans que compondre la música. Va dir, si tinc la Durastanti aquí, necessito, que ve de Roma i no sé què, necessito a Venècia, necessito un poder local, una soprano, una glòria local que em contraposi una mica amb la que ve de fora, que ve de Roma i estic a Venècia. He d'anar una mica amb compte. Llavors van agafar la Diamantina, que era una mezzo molt bona també de Venècia, molt coneguda, i així entre les dues, dos poders importants a nivell personal, com eren aquestes dues cantants, però també dins de l'òpera, com eren Popea i Agripina, que estan tota l'estona amb una lluita musical, amb una lluita escènica que coincideixen poc a nivell escènic, perquè quan Agripina està parlant, parla amb el seu fill, parla amb Claudio, parla amb Otone, després de la següent escena es veiem les estances de Popea, però no està Agripina, però després hi ha un parell d'escenes on sí estan totes dues, on Agripina confon, enganya vilment a Popea, després Popea es revenja i al final estan tots junts, al lieto final estan tots junts, no? Però ho deia allò de la Durastanti perquè a Roma va fer aquesta ària a la Resurrezione i curiosament només la va fer la primera funció, perquè a Roma no, les dones no podien cantar a l'església. Això es va estrenar en un palau eclesiàstic, si no m'equivoco, i no podien cantar a les esglésies. Llavors, a la Resurrezione, que és un oratori, no ho oblidem, és música en italià, però és una música religiosa orientada, diguem-ne, les àries, té la mateixa estructura que Agripina, té exactament la mateixa estructura, recitatiu, ària, intermezzi, etc. Però era en italià, i quan va veure això, el papa Climent, no la va deixar cantar més, que només va cantar el dia de l'estrena, i totes les altres funcions les va fer un castrat. I segurament devia estar bastant emprenyada. Jo entenc que devia estar bastant emprenyada i devia apretar-li a Händel i va dir, hosti, tu, fem alguna altra cosa, tu, aquesta música és molt bona. I li va dir, mira, tinc aquí una òpera que m'estan encarregant ja per l'any vinent. I dic, doncs va, vinga, doncs vinga. I llavors va agafar exactament la mateixa ària, però sense modificar-la, amb el mateix text. Va dir, mira, tu, no tinc temps. Va agafar i exactament el mateix text. Era per un oratori religiós on era amb el paper de Maria Magdalena, que és Maria Magdalena, clamant la resurrecció de Crist, que es converteix en Agripina, una dona ambiciosa, bastant bruixa, que diu, tinc un no sé què aquí que em pica per aquí, que em pica per allà. Evidentment, l'ària, saber més la música, saber més amb una Agripina més secular, més proper al públic, no pas el Maria Magdalena, no? Però bueno, he posat unes quantes àries de l'òpera perquè veieu que són, algunes són tirades directament d'altres oratoris i d'altres obres. Hi ha molts trossets reelaborats de diem, mira, són 13 compassos d'una cantata de no sé on, més 45 de no sé on més, i anava fent pastitxos. Ara posaré un oboè. Hi ha una presència important de l'oboè en aquesta òpera, molt, 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 molt important. L'oboè a la Venècia del segle XVIII era un instrument molt estimat. Afegia violins, treia violes, elaborava més el continu amb el violoncel, que és molt important en el recitatiu de Händel, és molt elaborat, i és molt curiós, en aquestes són les que es veuen més, són que si agafeu una obra i agafeu l'altra direu, això ja ho acabo de sentir a alguna òpera, dius, efectivament, és que Händel era un poco tramposo, bueno, tramposo, però aquí estoy. Hi ha alguns crítics que diuen, alguns musicòlegs que han dit, bueno, és que, clar, és que un 85% un 90% de les peces d'Agripina que són copiades i que després es farien servir amb Rinaldo, per exemple, que era l'òpera que va estrenar un any després a Londres. Diu, home, diu poc de Händel, eh? Diu, bueno, i altres diu, bueno, i això ho feien tots, això per començar. Però és que, a més, no hem de jutjar els compositors, especialment a Händel, que era una cosa bastant exagerada, el tema de la paròdia. Bueno, no diem paròdia, ni direm préstec, que queda més fi. Però els préstecs musicals que feia Händel no hem de jutjar-los per les seves motivacions o per com ho feia, sinó que el que s'ha de jutjar a Händel és el resultat final. Agripina, en aquest sentit, és una òpera rodona, el seu primer gran èxit a nivell de públic, i per un compositor de 24 anys, la veritat és que és una meravella. Eh? Ah, mira, aquí ja tenim els enregistraments. Si m'ho poses amb el de llances, us posaré, si em permeteu, ara uns petits trossets per veure res, algunes cosetes que m'ha fet gràcia en diferents interpretacions. Això és una ària de Claudio, l'emperador Claudio, que quan arriba després d'haver-se'l donat per mort, arriba i diu, fa un recitatiu dient que ha subjugat a mitja Europa, ve de vèncer a Britània i aquí diu «Cada il mondo subjugato», que vol dir «cau al món subjugat als meus peus». Ara Roma és el centre del món i jo vinc vencedor de la campanya de la Bretanya, de Britània. I és una àrea amb molts intervals. Jo he posat aquest tros bàsicament per això, que és «re fa mi re do fa». Re, la, fa. Són en 3 i 2, amb 6 notes fa 2 octaves. I això només per començar. Tota la resta són salts intervàlics impossibles, semicorxeres complicades, que pels pobres cantants... És una de les àrees de Claudio, jo crec que la més compromesa a nivell tècnic, però és molt, molt, molt... Àrea, és molt nerviosa, però és molt present... I és molt interessant. Us posaré un trosset de l'àrea, sobretot al començament, perquè, clar, fer 2 octaves, això és molt compromès pels cantants, pels baixos barítons, que són els que generalment fan els emperadors, i que els prínceps i els reis sempre solen ser baixos o barítons. En aquest cas és el mateix, i molts són baixos barítons que diuen que jo he de fer amb un re, no tinc problema, perquè jo he de fer això. Hi ha 4-15, la majoria d'òperes barroques es toquen a 4-15, que vol dir que es toquen mig to o un to més greu de l'original. Dic, mira tu, això és molt complicat. I en el que veurem aquí, ara, que està, és una versió del 2016, que em sembla que el DVD s'ha sortit fa poc, però la trobareu per YouTube, que jo l'he trobat per YouTube, és un baix baríton que decideix, així tan tranquil, que diu, jo no hi arribo, per tant, ho faré a l'octava. I em quedaré tan ample. Són truquets de cantant que em semblen molt bé, però no respecten la motivació explícita de l'àrea. L'àrea fa re, fa, mi, re, la, re, que vol dir cade il mondo, el món cau als meus peus, escenificant amb una caiguda de 2 octaves que realment tot el món cau als peus del que jo canto. Si em fas aquest re de baix, me'l fas a dalt, és... No. Però bueno, jo la poso perquè la meva està ben cantat, eh? No dic que no.
Forza lapis, quel che il destino rova, ha già prefisso.
Rom, pom, pom. Una mica lenteta, eh? Hi ha una altra versió que us posaré. Això és una... Qui cau al món subjugat? Home! Atenció, ara aquí el començament. Home, no, tu! Cap avall, no cap amunt. Què fas? Ara us poso la mateixa àrea per un baix baríton que és Bernard Deletre, un baix francès, amb una versió... No, això ja va més ràpid. És ben bé el doble de velocitat del que hi havia abans. Però clar, això no és en directe, això és un enregistrament. Però bueno, atenció. Ah, ara sí cau el món, home, i ara hora. I ara hora. No dic que sigui una millor que altra, eh? És una qüestió de subtilitats. Entenc que hi ha cantants que diuen jo aquí no hi arribo, tu. I li diuen el director diu, pues mira, canta-ho a dalt, tu, va, que és una nota, tira, tira. Però clar, també s'ha d'entendre una mica en quin moment això passa i què és el que està passant en l'àrea, concretament, perquè i a vegades hi ha intencions amagades, hi ha una intenció clara de que el món caigui subjugat. Si el món cau subjugat per l'última nota te'n vas cap amunt, doncs és discutible, però bé, és una opció. I ara us poso aquí, que em sembla que és la següent, que és... Ah, sí. Us posaré una de les àrees més boniques que hi ha en aquesta òpera i de les més boniques que hi ha en Händel. Bueno, és una cosa meva, eh? És una àrea d'Ottone, el segon acte, quan ha arribat Claudio, i Claudio ha fet aquella àrea, i llavors amb el recitatiu comença tothom a fer-li la pilota amb ell, i diu, ai, Claudio, que bé que bo, que bé que bo ets. I llavors ve Ottone i diu, ai, Claudio, que bé, dic, tu no. Tu no, que tu ets un traïdor. Dic, què? Pues jo t'he salvat la vida. Diu, ets un traïdor perquè m'han dit que vols el tron, que això no pot ser, que, en fi, que l'Agripina l'ha convençut de que vol, com que Claudio està molt enamorat de Popea, deixa Popea a les seves mans perquè però el que vol és el poder, finalment. Agripina enganya Claudio d'aquesta manera i li diu el que has de fer és treure't de sobre aquest paio. Has d'executar-lo i posar el meu fill. Ho diu en amagat, diu, i posar el meu fill. I en aquest moment, en el recitatiu, que no, em sembla que no l'he posat al recitatiu. No ho sé, ara ho mirarem. Claudio arriba i comença a parlar dient, oh cel, oh cel ingrat, o Claudio, què t'he fet jo? No entén res. És un personatge que l'acaben d'acusar de traïdor quan ell havia salvat l'emperador de morir. I llavors canta un lament que diu «Voy que ho dit en mi lamento». Vosaltres que sentiu el meu lament, que sentiu la meva tristor, no? Fins i tot al final em va semblar, això és cosa meva, eh? Al final del recitatiu hi ha una frase que és exactament la mateixa frase d'un responsori de Setmana Santa, que diu «Vosaltres que...» Deixeu-me que ho busqui perquè això me n'he donat fa molt poc, eh? És una frase que diu aquí ara al final, que diu... Que diu, vosaltres no veureu un lament més gran que el meu. És una traducció italiana del Obos Omnes, que és de Divendres Sant, que diu, quan Crist parla als que caminen pel camí, i quan amb ell el van a sacrificar, i diu, sicut dolor meus, no? Diu, veieu un dolor, no veureu un dolor com el que m'està passant a mi, no el veureu mai, no? Ara no el trobo, per aquí, però... Ah, mira, aquí, em sembla que està per aquí. Perdoneu. Aquí. Ebi duolo major del duolo mio. Que vull dir, hi ha el món dolor més gran que el meu, que és una traducció literal d'un esponsori de Setmana Santa, Divendres Sant. Jo això no me n'havia donat fins que ho vaig veure l'altre dia. Però per això ho diu aquí al final, em sembla que surt també. Aquí. Parado. però sobretot, més que els meus amics, Popea. Popea m'ha girat la cara. Ingrata. Jo, un traïdor. Veus? I ara ve una àrea esplèndida, un dels moments més dramàtics, amb un altre que després posaré, on hi ha molt de joc de la dissonància, expressant el dolor, expressant l'arrepentiment, expressant... I l'oboè. Posaré per comparar, no per fer comparacions entre uns i altres, la versió que fa la Natalie Sussman, que més que una contralt és un baix baríton, pel tros de veu que té, greu, dens, molt potent, per comparar el que és l'interpretació per un contratenor, que és l'habitual quan fan Otone, el paper d'Otone gairebé sempre s'assigna a contratenors o a vegades algunes mezzos. Aquest és una gravació de la Natalie Sussman, extraordinària, la cantant, i només perquè sentiu aquesta versió al començament també, on la Natalie Sussman canta la mateixa ària, però un to més greu, encara més greu, que li dona més foscor, li dona més xiclet, és més densa, és més patètica, més dramàtica al cap i a la fi. Aquí no hi ha, ja ho sento, aquí no hi ha vídeo. Com és un registrament? És d'ultratumba, és una d'ultratumba.
Thank you.
diferència de veu. Aquella cosa... una cosa així... una cosa profunda. S'ha de dir que això és un enregistrament i l'altre és una versió en directe. És una versió en directe i també la tensió és molt diferent. Però la Natalie Tuss m'està cantant un to més greu que ho canta l'altre i està descansada a primera hora del matí i ha dit, ara que m'he aixecat, que puc cantar això? Jo, si alguna vegada teniu oportunitat d'escoltar-la en directe, la Natalie Sussman és una bèstia escènica, un monstre que transmet, com transmet moltes vegades també, la Bartoli en directe. No sé si heu vist mai a la Bartoli en directe, que es posa així, que es planta al terra i comença a fer així. Aquesta és diferent, aquesta es posa així i transmet tot el dramatisme de, de tot el que canta. És extraordinària. Tots els enregistraments de Schumann realment impressionants. A veure què tinc per aquí. Ah, sí. Hi ha uns petits fragments que volia abans d'acomiadar-me. Us he posat aquesta àrea que era molt dramàtica i tal, però el cert és que dintre d'Agripina hi ha moltes àrees de bravura i moltes àrees del que diuen àrea de tempesta, que són les típiques àrees molt relacionades d'una manera o altra, ja sigui literal o musicalment, amb elements marins, com és aquesta, per exemple, directament el text ho posa, aquesta diu «Come nube que fugge al vento». Clar, això ja inspira que dir la música lenta, lenta, no serà. Doncs, efectivament, qui li toca a Nerone, en aquesta escena, aquí està amb Agripina, i que sa mare li diu, mira tu, és que acabem de tenir una trobada horrorosa, desastrosa, a les estances de Popea, ha aparegut Otone, ha aparegut Claudio, s'ha descobert tot el que estàvem maquinant perquè jo pugés al tron, la he liat, mama, la he liat, ajuda'm. I la mama, que lluny de covardir-se, la mare el que fa és revolucionar-se més i diu, cagondena, ara ja veuràs tu, la liaré parda. Llavors Nerone canta aquesta àrea de tempesta, come nube que fugge al vento, molt enfadat, molt agitat, perquè està emprenyat en si mateix, perquè l'ha cagat, i és una àrea ràpida, amb un munt de notes tremendes, que també us el volia posar en dues versions, que bueno, en aquesta escena el mateix personatge ja ho destrossa tot per donar a entendre que, hosti, tu, que sí que estic emprenyat, sí. Mama. Bàsicament és això, eh? Thank you. està molt emprenyat. I aquí, el mateix per una mezzo, dirigint el René Jacobs, que també està molt bé, és una versió molt, molt interessant. No sé si ho heu copsat en les diferents àrees que hem vist, que hem escoltat, l'estructura musical sovint és la mateixa. Hi ha una introducció que diu «Como nube fuig el vento» o «Cada il mondo», amb una frase molt curteta, llavors ho desenvolupa, com dient, amb unes quantes semicorxeres, i de cop i volta segueix desenvolupant i només diu una part del text. En el cas del baix baríton diu «Cada il mondo», «Cada il mondo». En aquest cas també ho diu. I en el cas del lament d'Otone, també hi ha una paraula que apareix separada del reste de la frase per implicar-lo més. És molt Händelià, això. És molt de Händel, que apareix en moltes de les seves àrees. I és molt curiós perquè és una estructura, una manera d'escriure la música molt típica de Händel. També en el barroc apareix bastant per donar-li incís en una sola paraula i escenificant un interval concret o perquè és realment una paraula molt sonora, depèn una mica, no? Però sí que apareix en els tres exemples que hem vist i que apareixia. Ho posem ara per aquesta, que és una mezzo. Més o menys la mateixa velocitat. I amb el mateix to. Clar, a més, els cantants aquí han de cantar no per sobre, però sí amb els instruments. Una sèrie de semicorxeres, taca, 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 que a més estan fent els oboès o estan fent els violins. En el cas d'abans, que eren directe, no anaven del tot junts. Aquí em sembla que sí. I ara, per acabar una miqueta el... Perdoneu, us poso aquí... No anem bé. No calia, oi? Espera que ho posaré aquí. Ara. Deixeu-me que us posi una, que m'he oblidat de posar-la aquí, que és amb què voldria acabar... Ui, punyeta, aquí. Aquí? Bé. Us posaré aquest track sencer, que dura 5 o 6 minuts, que és per tancar una miqueta, donar-li tota la volta, com un regalet, ja que la Joyce DiDonato és la que farà d'Agripina d'aquí 10 dies. M'ha semblat adient poder fer aquesta àrea. Aquesta més és la segona àrea dramàtica, no de bravura, com les altres, com les que hi ha la majoria d'Agripina, sinó que és una àrea dramàtica que és una mica la rèplica que fa Agripina a Otone a nivell dramàtic. Primer la fa Otone perquè està molt, molt trasbalsat i no entén res. I aquí Agripina dubta, encara que sigui momentàniament, dubta dels seus sentiments, del merder en el que s'està ficant i de la quantitat d'enganys que està fent. No? L'àrea que és el Pensieri voi mi tormentat és de l'acte... No me recordo quin acte és ja. Però bueno, És una àrea... Anar a buscar el text, però ja... Si no, perdrem molt temps. Agripina està aquí molt, molt, molt pensarosa, però alhora es convenç ella mateixa de que sí, sí, tu, això ho hem de fer, perquè, ostres, tu, però el que estic fent no... no... És molt contradictori. És un personatge molt contradictori a mi mateix, perquè canta algunes àries en què sembla que se'n penedeix, després no, però forma part de l'aventura barroca, per dir d'alguna manera, poder mostrar aquesta dualitat en personatges tan obertament amorals i tan obertament diferents en el seu pensament com és el d'Agripina, que és un personatge complex a nivell dramatúrgic i que això ho expressa molt bé Händel amb música. Això és em sembla que és un recital que va fer la Joyce DiDonato aquí al Liceu amb Il Pomodoro, que és un grup barroc molt interessant, semi-escenificat amb un noi la mar de maco acompanyant a la Joyce DiDonato, maquillada així una mica per donar certa gràcia, però quedem-nos una mica amb la veu i la interpretació dramàtica de la Joyce DiDonato.
Sí.
Novament
soggetto il gran periglio. Creduto Claudio istinto in archivo Pallonti, fida...
Bueno, una mica la mostra final, una mica la guindilla, per veure el que ens espera. A veure, serà un recital i això serà l'òpera sencera en versió concert. Probablement no tindrà tota aquesta parafernàlia, ni serà tan dramàtica, ni posarà tot, ni anirà tan maquillada, espero. Però, clar, quan és un recital és molt diferent que quan fas l'òpera amb sis personatges més, no? T'has de posar d'una altra manera. Però, en tot cas, això, creiem, és una aproximació del que ens espera d'aquí 10 dies. Jo, per la meva part, no gaire cosa més. Si vosaltres teniu alguna pregunta, sabeu, voleu alguna cosa, jo aquí estic. Ja estem. Gràcies.